Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I com saben tots vostès, més enllà de les paraules en públic, a Twitter, X, Luis Miguel García també, que en deixen alguna, d'una forma més críptica, eh? Per exemple, què els diré? Una imatge que jo diria que era feta amb intel·ligència artificial, sí, el regidor diu que sí, amb el Moisés Charlton Heston dels Deu Manaments, amb les taules de la llei, i a partir d'aquesta imatge, repiulant la nostra entrevista amb Nacho Rubí, paraules textuals de Luis Miguel García. Octavo mandamiento. No darás falsos testimonios ni mentiras. Luis Miguel García, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Sou pillo, eh?
No. Bueno, és un joc també. Les xarxes socials tenen aquesta vessant una mica de lloc.
Que us va molt bé, per determinats missatges.
Sí, bueno,
perquè
jo crec...
No us veu creure, Nacho Rubí?
No, evidentment que no.
No,
jo crec que primer...
No us veu creure absolutament res?
No, primer el que va dir i el que no va dir. Va ser una entrevista, jo crec que no... Que va ser... No va dir res del que crec que tenia que haver dit i va ser una entrevista molt decepcionant. Però és la situació que ni al govern ara, ni a un oscurantisme, tot això, no n'hi ha cap declaració... Falsedats, no es diuen la veritat ni entre ells mateixos, i és el que tenim, i és la realitat del que tenim, no? És que no podem dir una altra cosa, malauradament.
És clar, ara hi anirem a desglossar el que va comentar en el darrer ple municipal i aquesta sol·licitud de dimissió de l'alcaldessa. De tota manera, és evident que hi ha un bloqueig, sí. Perquè tant el PSC d'una manera més oberta, però Mònica Gallardo l'altre dia, en representació de Junts per Sitges, també d'una forma més intuïda, però al cap i a la fi es demana el mateix, o l'alcaldessa renuncia basant-se en un argumentari que és el que l'oposició sobretot ha exposat, o si no, l'oposició no pot fer majoria per descavalcar el govern.
No, els números no donen, això, no, no. Això és així. Jo crec que l'alcaldessa aquesta decisió l'ha de prendre ja, jo crec que ja és tard, aquesta decisió la tenia que haver prendre fa ja temps, la situació és insostenible, com van dir al ple. Nosaltres no teníem preparat res per demanar la dimissió de l'alcaldessa, no. El que passa que abans del ple van tenir una junta de portaveus extraordinària per parlar del decret de cessament del de senyor Rubí, i el que no es va parlar o el que no es va dir allí, i després el funcionament del ple, pues el mateix ple va prendre la decisió amb el meu grup, van parlar allí, escolta, sembla que la frase que va sentir va ser quan acabarà la broma aquesta, no? Uh-huh. I vas demanar la dimissió de l'alcaldessa. Jo crec que és per responsabilitat d'ella d'assumir aquesta responsabilitat.
Permeteu-me, doncs, que anem per parts.
Sí.
Què va passar amb aquella junta de portaveus extraordinària on es va exposar el cessament, o què va passar perquè entenguéssiu bé? Vale, ja. Vaig a fer
sí,
alguna cosa.
Sí, bueno, primer entendrà que no puc dir el que es va parlar allí, no ho diré, però sí que puc dir que jo abans, això era un dimecres, el dimarts jo vaig parlar amb algun regidor de l'equip de govern, em va dir una cosa...
És a dir, si no recordo malament, el dilluns va haver el comunicat de l'Ajuntament sobre el cessament, el dimarts vau parlar amb algú...
Dimarts jo vaig parlar amb un membre del govern, em va explicar una cosa, el dimecres al matí vaig explicar...
Una cosa que us va convèncer o no us va convèncer?
Bueno, s'ha de convèncer ella o ell.
D'acord.
No diré qui és, però s'ha de convèncer ell o ella, perquè jo li vaig demostrar que ell m'estava dient una cosa que era falsa. Parlant de les pròpies declaracions de l'alcaldessa.
Sí, sí, sí.
I després el dimecres també vaig parlar amb un altre membre del govern i li vas dir el mateix, escolta, és que esteu mentint, no esteu dient la veritat del que està passant. I nosaltres volem saber el que està passant. Si s'ha de mantenir secret del Consejo de Ministros, ja endavant, però volem saber el que està passant. I era una mentira darrere l'altra, una mentira darrere l'altra, i al final m'han decidit, escolta, mira, ja està bé.
Entenc que un d'aquests membres del govern hauria de ser David Martínez, perquè en el vostre speech en el ple municipal us vareu referir a David Martínez, li veu dir, no cal que em contesteu perquè vostè i jo sabem la veritat.
Vostè sap també com va anar el ple.
Ho veu dir públicament, sí. Entenc que... Per tant, veu arribar en aquesta junta de portaveus extraordinària, amb aquests testimonis previs.
Sí, tenien informació de per on anava la cosa, i aquesta informació que tenien, després quan arriba la junta, les explicacions que van donar allí eren les mateixes que el ple, era un tema personal. Un tema personal, bueno, un tema personal és una cosa, és un tema. Quan tu ets un regidor en un consistori, els temes personals han de traçar una línia molt, molt, molt fina. Jo no sé si n'hi ha un tema personal o no, el que sí que sé és el que s'ha dit i el que s'ha publicat. I sembla ser que això és veritat. Sembla ser que això és veritat, perquè nosaltres ens han dit. I sembla ser que és el que ha dit també el senyor Rubí. El senyor Rubí ha dit això dintre del que és el nucli del govern. Per tant, no és un tema personal. I si és un tema personal, volem saber qui està pagant la defensa del senyor Rubí. No sabem encara, no hem preguntat tampoc, però no sabem si la defensa del senyor Rubí l'està assumint el consistori o no. Si és un tema personal, suposo que l'assumirà ell. I si no és un tema polític, evidentment l'assumirà el consistori.
Hem d'entendre, segons marca la llei, que l'hauria d'assumir ell, no?
Jo entenc que sí, però la veritat és que no ho sabem.
D'acord. Això per un costat, i per un altre el que veu exposar directament en l'apartat de pregs i preguntes sobre aquell decret del mes de gener de l'any 2022 que, enteneu o veu fer una certa cronologia dels esdeveniments, que tot partia de la denúncia d'una treballadora el 10 de gener, d'un correu electrònic del gerent el 14 de gener en el qual d'alguna forma s'exposava el que hauria de fer l'Ajuntament per poder d'alguna manera salvaguardar la posició davant tot el procés de la taula del tercer sector i el decret d'alcaldia del 24. No en veu saber mai res d'allò?
No, nosaltres no vam saber mai res d'això. I a mi em va sorprendre l'explicació que va donar l'alcaldessa quan al mateix ple va dir el decret és públic i ho podia vostè mirar. I té raó, o sigui, això no, jo no tinc res a dir, això té tota la raó del món. Jo el que no entenc la política que jo, com a soci de govern de la senyora alcaldessa en el mandat anterior, tingui que aixecar-me a les 8 del matí i revisar els decrets que assigna l'alcaldessa. Jo crec que això va ser una manca de lleialtat, es va voler tapar el que estava passant, perquè això ve precisament per la denúncia d'una treballadora que es va fer el 10 de gener, i una vegada que es tenia constància i tenia notícies d'aquesta denúncia, pues es va voler treballar això per un nucli molt petit de la senyora alcaldessa i el gerent. Són les dues persones que estaven al tanto del corrent de tot el que estava passant. I nosaltres no teníem cap informació. Però nosaltres, ni el senyor David Martínez tampoc, i en Costa, que guanya en Sitges, tampoc tenia cap notícia del que estava passant.
Quan veu començar a saber alguna cosa sobre aquell decret o quelcom relacionat amb aquell decret? Perquè, esclar, estem parlant del gener del 2022, estem al desembre del 2023, les eleccions van ser el mes de maig, bé, tothom ja ho sap, tot això, però del gener del 2022 en endavant, quan deu ser real?
A nosaltres ens arriba una informació, que seria el finals de setembre, l'octubre, de l'informe de la Policia Nacional, de l'UDEF, i dintre d'aquest informe de la Policia Nacional fa referència a aquest decret. Per això nosaltres el que demanem és la còpia d'aquest decret, que a hores d'ara no es han aportat. Sí que ho tenim i és públic, però el govern...
Diguem-ne que ho veu demanar fa un any,
sí.
Més o menys.
No, ho van demanar...
No, si ho veu saber, és igual, fa 6 mesos.
Sí, que sí. No. I no s'han donat aquell decret. Jo no crec que tinguin res a amagar, però és un decret públic. Però el fet de demanar un decret i que no t'ho doni, pues, també es fa sentir una mica incòmode.
Esclar, què hagués passat... Les hipòtesis sempre són hipòtesis, però imagineu-vos que haguéssiu estat al govern i haguéssiu descobert ara, dins el govern, que en el seu dia us van, entenc, faltar la confiança amagant-vos aquesta informació.
Bueno, no ho sé què hagués passat, però evidentment nosaltres sempre hem valorat i hem treballat en transparència. Si nosaltres haguéssim tingut aquesta informació, jo era el primer tinent d'alcalde del municipi i hagués parlat a l'alcaldessa i sobretot hagués parlat amb tots els grups polítics del que estava passant i el que hem dit sempre, total col·laboració a la justícia, en aquest cas a la Policia Nacional, de tota la informació que necessiti, se la porta, que s'ha fet. Jo no diré que no s'ha fet, això sí que s'ha fet. Però jo crec que això va ser una manca de confiança i una deslleialtat que nosaltres no podíem acceptar encara que ha passat un any i mig ja d'aquest moment.
Què ha passat des que heu demanat la dimissió de l'alcaldessa?
No, l'únic que s'han sorprès, hi ha molta gent que s'ha sorprès que hagin estat nosaltres els únics que han demanat
explícitament
la dimissió de l'alcaldessa, però és que bueno, creien que el Sitges està en una situació de paràlisi, hem tingut ara un problema amb el contacte de la neteja, si és cert que la regidora competent donava cops al pit i jo assumeixo la meva responsabilitat, però és un problema molt, molt, molt greu i tampoc sabien què estava pensant el Departament de Contratació, si estava pensant en alguna cosa, però he tingut un problema molt greu amb el contacte de la neteja, que s'ha pogut salvar i és alegre que s'hagi pogut salvar. Però no és això, és que n'hi ha més coses, perquè parles a la gent pel carrer i dius, escolta, és que més falta això, passa això. Jo crec que la situació ara mateix a la vila és insostenible, no podem continuar així. Entenc que els treballadors tinguin aquest enuit que tenen, estan preocupats, estan cansats i és que necessiten, també parlem amb treballadors de la casa, i vostè ho sap, necessiten un revulsiu, necessiten que passi alguna cosa, sacsejar tota aquesta situació perquè Sitges torni a ser que era on comença a recuperar aquesta empenta que necessita.
Esclar, des del punt de vista estrictament pragmàtic, tornem al principi. Es pot demanar molt la dimissió, però el mateix regidor diu, bé, com ho sap tothom, els números no surten si has d'intentar alguna gestió política per poder descavalcar l'alcaldessa. I l'alcaldessa, no sé si coincidiu o no, però no sembla, diguem-ne, massa predisposada a dimitir.
Sí.
Aleshores, és clar, vull dir...
Jo humanament entenc que l'alcaldessa no vulgui presentar la seva dimissió i té tot el dret del món, com té el dret a defensa en tot aquest procediment. Però jo crec que ella, precisament per l'estima que té per Sitges, sap que la situació no pot continuar així. La dimissió de l'alcaldessa, l'únic que suposa, i ja és molt, l'únic que suposa és tornar a la situació anterior el 17 de juny. S'haurà de configurar un govern amb una majoria absoluta d'11 regidors, o no seria l'alcaldessa, en aquest cas la llista més votada. I si Esquerra vol continuar en l'alcaldia... Se pot treballar i aconseguir aquests 11 vots que necessitaria, però jo crec que l'única situació ara per ara, l'única solució que desitges ara per ara és que l'alcaldessa Carbonell presenti la seva demissió.
Però és clar, si no la presenta, què?
Pues continuarem amb aquesta dinàmica. Nosaltres, els treballadors, els pobles, les empreses de subministres estaran pendents de veure què passa amb els contractes, aleshores tenim els pressupostos a sobre de la taula, que tampoc es convencen els que s'han presentat fins ara, i continuarem aquesta paràlisi, i això és que no es pot permetre, però ja no és una qüestió política, jo crec que tots, l'alcaldessa Carbonell, la primera, estimem el poble de Sitges, i tots hem de treballar perquè Sitges torni a recuperar aquesta empresa que ha perdut.
Però us veieu en aquest bloqueig ara, l'any que ve, l'altre?
Depèn de l'alcaldessa.
Queden 3 anys i mig de legislatura?
Depèn de l'alcaldessa. Depèn dels seus socis de govern.
No,
en algun moment, si algun soci de govern, perquè també entenc que algun dels grups que donen suport a l'alcaldessa potser en algun moment determinat pues, pensen que la cosa també ha arribat al límit. I fan
Teniu la sensació que algú ho ha pensat?
Que ho hagin pensat, sí.
Que ho hagin pensat, sí?
Sí, que estiguin disposats a fer
un pas?
Sí, jo crec que ara per ara no. S'han creat un búnquer de protecció i sembla bé, jo això no tinc que criticar. Però jo crec que s'han pensat perquè qualsevol dels 21 regidors que estem a aquest consistori sabem que la situació és sostenible. No podem continuar així. S'ha de buscar una solució. I si la solució passa per la dimissió de la senyora alcaldessa, que no s'ho pensi més. La setmana del carnaval tindrem una desfilada alternativa pels jutjats. És que la setmana del carnaval tindrem que anar a declarar tant testimonis com la senyora Gallardo i algun testimoni més, com tots els regidors, treballadors, tindran que anar a declarar. És que això és el pitjor que pot passar al poble. I jo crec que la situació és que ja no es pot mantenir ni un dia més. I s'ha de prendre decisions.
Mm-hmm. I si d'aquest procediment judicial, al final, tothom acaba...
Bueno, és una possibilitat que n'hi ha, jo crec que això va per llarg, ja són opinions personals, això val per llarg. Entenc que una vegada que passin per el jutjat, hi haurà persones que sortiran amb una imputació, ara es diu investigats, i una altra potser no, però també sabem, perquè ha passat durant aquest procediment, que alguna persona que ha anat a declarar com a testimoni ha sortit com a investigat. El que faci la jutgessa en aquest cas, jo no tinc ni idea ni puc dir per on anirà, però jo crec que la imatge de Sitges està trencada, la imatge de Sitges ara mateix és trista.
Teniu una certa esperança en què passarà això que dieu? Que l'alcaldessa...
Dimiteixi. Mira, jo ella ho sap, ens coneixem molt bé, ella, jo, i li tinc molta estima i ho sap perfectament. Una cosa és la vessant política, una cosa és la vessant personal. Jo l'entenc personalment, la seva situació és molt complicada. És molt complicada i ha passat a la història. La primera alcaldessa dona del municipi de Sitges, i tornar a passar a la història com la primera alcaldessa que ha de dimitir per un procediment de presumpta corrupció, jo crec que és complicat. Però si anem a la vessant política, jo crec que ella hauria de donar aquest pas i crec que se ho ha pensat, o se ho està pensant.
Si haguéssiu d'apostar,
us apostaríeu alguna cosa?
No apostaríeu. Creieu que en aquest moment l'oposició pot fer algun pas? Bueno, veritablement l'oposició està més o menys com estava el mes de juny.
Nosaltres ara per ara, nosaltres ja hem decidit, ho vam decidir la setmana passada, es presentaré com a acusació particular o personal, encara no ho sabem.
Estem, com a partit?
Com a partit. Treballem amb els serveis jurídics nostres i es presentarem com a acusació particular, acusació personal, perquè nosaltres volem formar part, volem tindre tota la informació d'aquest procediment i volem formar part d'aquest procediment, i fins ara se'ns ha negat tota la informació amb l'excusa de que és un tema personal, no? O de les defenses. Bueno, però nosaltres ho vam decidir ja la setmana passada, una reunió del partit que hi estem treballant aquesta possibilitat.
Permeteu-me, només per aclarir-ho, sobretot perquè els oients es puguin aclarir. Quan José Antonio Gilabert va parlar que havia presentat també en el jutjat la sol·licitud com a, si no recordo malament, com a part perjudicada,
sí.
Seria més o menys en aquest registre?
Sí, sí.
Aquest
nosaltres registre, estem treballant...
Ho dic perquè entre acusació particular o part perjudicada...
Sí, jo la veritat, no, tema jurídic...
Per això us ho pregunto. No,
per això nosaltres, els serveis jurídics nostres, que ja tenen tota la informació que l'hem fet d'arribar, estan treballant aquestes possibilitats. Està l'acusació particular i l'acusació personal, que no sé quina diferència n'hi ha.
D'acord.
I també t'he dit que no he tingut interès,
sí,
perquè
sí,
a mi no m'expliquis.
Però és a dir, en qualsevol cas, diguem-ne, una gestió que... permeti al partit com a partit, de la mateixa manera que ha sol·licitat Vox, tenir accés a tota la informació.
Exactament, sí. Això ho van decidir i ja ho van traslladar. Havíem parlat ja abans amb els serveis jurídics i ara aquesta setmana ja prepararem l'escrit, no sé quan trigarà, ara estem en festes també, però aquest pas sí que ho donarem. I també molta gent han preguntat pel tema d'una moció de censura. La moció de censura no donen els números, no poden donar.
D'alguna forma han parlat entre els partits de l'oposició o la situació actual?
No. Jo, en aquest cas, l'únic partit, jo parlàvem amb el Partit Popular i en Junts, que són els únics que hem parlat, amb Vox, evidentment nosaltres no tenim res a parlar. I els números no donen per fer una moció de censurar. Jo crec també una de les vies que té l'alcaldessa és presentar una moció de confiança. Però, bueno, no sé, ara mateix nosaltres volem continuar aquesta via que hem obert, perquè ja, com deia al principi, ja la situació és insostenible i no podem donar pas enrere, i jo crec que aquest pas és necessari. I passa tot el que passi a partir d'ara per Sitges passa per la dimissió de la senyora Carbonell.
Què us va semblar la resposta dels serveis jurídics al recurs dels treballadors, que va ser el cap i a la fi que es va posar sobre la taula en el ple municipal?
Jo els termes jurídics no tinc que dir res. El gerent que és el que va elaborar juntament amb altres treballadors aquest informe, basat sobre un informe del bufet que defensa els acusats aquí al municipi.
Creieu que això va anar així de directe?
Jo crec que sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Jo crec que el bufet que sí. Molins va fer un informe que el gerent d'alguna manera
nosaltres,
va...
Nosaltres
sí,
tenim
un primer informe que
sí,
va...
Sí, sí. Això és així, em sembla bé. És que jo no diré mai res de les estratègies de defensa de tothom. Tenen tot el dret a defensar-se en aquest procediment. però jo crec que una vegada més s'està utilitzant per part del govern, s'està utilitzant els treballadors com un escut. Nosaltres, que no es posin els treballadors enfront de nosaltres, perquè no s'equivocaran si utilitzen els treballadors com a escut.
Creieu, però, que els treballadors es poden sentir vulnerables o no, en aquest moment?
Jo crec que els treballadors són la part més feble de tot aquest procediment. El que coneix l'administració, al final els treballadors fan la seva feina i estan preparats i estan capacitats per fer aquesta feina, i una altra cosa són les directrius polítiques que puguin rebre en un moment determinat. Pensem que estem... Això de la Tola s'està investigant des del 2017, però és problemes, per dir d'alguna manera, relacionats a la Tola ja venen des dels seus inicis, el 2013-2014. O sigui, és una trama al llarg del temps, són gairebé 8 anys, 9 anys que aquí no s'han fet les coses bé a la Taula. Per què no es va aturar abans? Això és el que no sabem. I això jo crec que són directrius polítiques, tant del mandat anterior, que jo formava part del govern, com de l'anterior de l'alcalde Miquel Forns. La realitat és aquesta. Que ara els treballadors estan en aquest punt? Bueno, nosaltres ens sap molt greu els treballadors perquè creiem que no han de ser en aquest procediment. Convido pues, el City com a testimoni que diguin el que ha passat, però que expliquin el que ha passat. Si ells han fet alguna cosa malament per una directiu política de que sigui, pues que ho diguin.
Quan estàveu al govern, no sé, us va cridar l'atenció alguna cosa sobre aquest assumpte o no?
No, però era un tràmit que no... Nosaltres teníem tota la confiança en tots els membres del govern, en tots els companys que teníem al govern, i quan passava alguna justificació d'una subvenció, venia ja amb els serveis tècnics i el regidor competent, que ja venia ja signada i ja estava ja verificada i justificada. No entenem la política. A veure què està signant aquest, a veure si ho està fent malament o està fent bé. Jo tenia plena confiança en tots els meus companys de govern, i nosaltres vam continuar treballant en aquesta dinàmica pensant que les coses estaven fent bé. La nostra sorpresa va ser el 21 de juny quan es va demostrar que la cosa no s'estaven fent bé.
Us ho pregunto per si en algun moment heu tingut la sensació de si tot això s'ha inflat molt o si veritablement hi ha un... sensació, repeteixo, perquè evidentment estem en allò que en diuen els preliminars de tot plegat, però si tenim una certa sensació que això s'ha inflat molt o que no, que hi ha motius veritablement perquè s'hagi inflat.
Bueno, l'ha dit el govern. El govern va emetre un comunicat el dia 22-23, dos o tres dies després, que estava reconeixent en aquest comunicat que havia detectat unes irregularitats, havia detectat unes deficiències, que havia actuat per
subsanar-les,
reparar, subsanar aquestes irregularitats i aquestes deficiències. I el problema està que aquestes irregularitats i deficiències que parla el govern, n'hi ha un jutjat que diu que són delictes. Això és la diferència. El govern ha admès en un comunicat que hi havia unes irregularitats. I la diferència està que aquestes irregularitats n'hi ha una jutgessa, n'hi ha l'UDEF, que està dient que no són irregularitats, que són delictes. On arribarà? No ho sabem. El que passa és que ens preocupa és alguna de les coses que s'han publicat. S'han publicat coses que ens preocupa molt perquè sobretot demostra una manca de control absolut per part de l'administració.
Us ha arribat alguna informació de l'informe policial?
Arriben captures de pantalles i tal, però bueno, també avui en dia amb la intel·ligència artificial qualsevol pot fer alguna imatge i jo, si no són qüestions oficials, per això demanem estar en el procediment, sí, per tenir tota la informació oficial, fem el cas. Bueno, va arribar aquesta captura de pantalla, aquesta imatge que em van enviar, que parlava d'un decret determinat, i per això van demanat aquest decret.
A partir d'això, sense relació amb això, però d'alguna manera, també a partir de l'informe que en el seu moment va fer intervenció quan vàrem tenir l'alcaldessa aquí, que deia bé, no hi ha ajuntament que pugui aguantar a hores d'ara licitar-ho tot. Perquè la llei demana que qualsevol, diguem-ne, procediment recurrent de compra, perquè tothom ens entengui, sigui licitat, encara que sigui una quantitat petita, encara que sigui per un, jo què sé, per un joc de bolígrafs, etc. I esteu d'acord? si la casa pot aguantar això.
Segurament té la seva part de raó, però també n'hi ha una central de compres precisament per assumir aquestes petites despeses del dia a dia. Però això s'ha de preveure, s'ha de treballar, s'ha de mirar a veure quines són les necessitats. Tu ja saps en l'any 23 les necessitats que has tingut. Comença a treballar el pressupost del 24 amb aquestes necessitats i un 10% més. Però al final la qüestió és molt senzilla. Jo em sap molt de greu, ho diu l'alcaldessa, ho diu qualsevol, quan diu no, és que això passa tot arreu. No, però és que això no pot passar. I l'excusa o l'argument no pot ser que passa tot arreu. Això ho hem de desterrar de la vida política. Si una cosa s'ha fet malament, s'ha fet malament, i s'ha de dir que s'ha fet malament. I dius, clar, ens hem equivocat i ja està, no passa res. Però jo crec que la llei està per complir-la. O sigui, nosaltres podem dir m'agrada més o m'agrada menys, però les lleis estan per complir-la. Si n'hi ha una llei que t'obliga a fer una licitació, fes una licitació.
La casa està preparada estructuralment?
Jo tinc...
Per licitar-ho tot, dir-ho. Ho dic així i em matiseu que faci.
Jo tinc plena confiança en tots i cadascú dels treballadors i treballadores de la casa per fer aquesta feina. El que no tinc tan clar és que l'estructura estigui ben organitzada.
Per assumir-la, voleu
exactament.
Dir?
Exactament. Jo crec que s'ha de canviar els departaments o la manera de treballar els departaments, crear un departament de contractació pública que es dediqui a tot això, que no sigui cada centre i això que tingui que fer la seva feina.
Perquè fins on sabeu, heu detectat mancances en aquest aspecte?
Sí,
en canvi, bueno, heu estat al govern fins fa 4 dies.
Jo també tenia problemes.
Per això em refereixo.
Jo també he tingut problemes quan tenia que assumir alguna despesa i tens que fer un informe i ha de passar per secretaria, ha de passar per intervenció i al final era una despesa absurda, no? Però bueno, estem obligats a fer-ho així. O sigui, és que si la llei diu que s'ha de fer així, i per això estan els casos de departaments, que dius, escolta, s'ha de fer un informe per fer això. Bueno, pues fes-ho, ja està, no passa res. Que això endarrere és la vida administrativa? Pues segurament sí, però per això s'ha d'estar preparat. Ja se sap que la llei és així, la llei no és d'abans d'ahir, ja se sap que la llei t'obliga a fer-ho així. Pues prepara't l'Ajuntament per a complir la llei.
Per tant, l'Ajuntament ha de fer el possible perquè els organismes gestors, és a dir, perquè els de baix no hagin de fer tota la càrrega administrativa del procés.
Evidentment, cada els de baix, com dius tu...
Amb totes les errades, dic així perquè tothom ens pugui entendre.
Sí, tal com dius tu, els de baix tenen ja molta feina, moltíssima feina, però a sobre tenir que estar fent aquesta feina que no els pertocaria. Aquí falta aquesta figura, aquest departament, que es dedica exclusivament a fer això. El seu dia, i quan estàvem al govern, nosaltres parlàvem d'un departament d'esdeveniments. S'ha de crear un departament que es dediqui a els esdeveniments, no que cada regidoria tingui que fer un informe dels seus esdeveniments. És una manera de modernitzar també el funcionament de la casa i això és, algun dia s'haurà de prendre la decisió de fer-ho, és tirar baix l'Ajuntament i tornar-la a construir.
Ho vareu dir en el ple, la frase és una frase que més o menys s'ha fet viral aquests darrers dies, ningú vol signar?
Signant a contracor
i
s'ho pensen.
És així, això?
Sí. A mi jo he parlat amb molts treballadors i m'han dit, si no n'hi ha un informe de l'interventor que diu que
per
sí...
Per què?
Bueno, és normal, això. Quan hi ha un procediment obert d'aquesta magnitud, jo crec que els treballadors són els primers que han de defensar la seva feina, però també la part que li correspon d'institució. S'ha de mirar el que es signa i com es signa i que sobretot hi ha persones que són les habilitats de l'Estat, com el secretari i l'interventor, que són els que han de validar aquest procediment. La replè de l'octubre, el setembre, no me'n recordo ara, no l'octubre, es va presentar l'informe de l'interventor de l'any 22.
Que parlava precisament de licitacions i de subvencions.
Exactament, o sigui, ho diu molt clar. I que n'hi hagi 50, ara parlo de memòria, em sembla que eren 58 aixecaments de suspensives, i de les 58, 55 per decret d'alcaldia, això no es pot permetre. Això és que no es pot permetre en política. El interventor fa la seva feina i la fa bé, segurament els que no l'estem fent bé som nosaltres.
Us pregunto el mateix que Mònica Gallardo. Amb un canvi de govern això canviaria?
Ara, en un any no. No. S'ha de, ara necessita, però bueno, és que està molt complicat. Primer s'ha de recuperar això que parlava abans de revulsiu, s'ha de recuperar aquesta empenta dels treballadors que tornen a tenir aquesta il·lusió per aixecar-se cada matí i venir a treballar i tirar endavant els projectes que tenen sobre la taula, i sobretot la seva vocació de servei. Tot el que està treballant en aquesta casa està treballant per una vocació de servei. Recuperar aquesta il·lusió, tant de bo, ja m'agradaria a mi ser la persona que lideres aquest projecte, ja m'agradaria, ja t'ho dic, però jo crec que costaria. Que s'ha de canviar, i que si n'hi ha un govern, no un govern diferent, el primer que ha de fer és això, cap dubte, però bueno, això portarà temps.
Si l'alcaldessa dimitís, què farien?
Alcaldessa?
Sí, no, si l'alcaldessa dimitís, digués...
Però què faria ella o jo?
Què faria vostès?
Ah, no ho sé. Nosaltres sempre som un partit de govern, som un partit responsable, som un partit que es van presentar unes eleccions per governar Sitges, hi ha projectes per Sitges. Si l'alcaldessa dimitís, jo no tinc cap problema en parlar amb ningú, i a més l'alcaldessa tinc bona relació personal i no sé què faria.
Perquè dimitir d'alcaldessa i formar part d'un govern?
No. Nosaltres ja vam dir, això ho vaig dir a ella, que jo tindria molt, molt complicat, molt difícil poder defensar dintre del meu partit un govern amb una alcaldessa imputada.
Us han ensenyat el pressupost?
Sí.
I?
Bueno, primer li van traslladar a la regidora. Jo crec que és una manca de respecte que presenten un pressupost en un dèficit de sortida d'un milió i mig d'euros, 1.700.000 euros ja de sortida, sense inversions. Li van dir que no, quan tingués el pressupost quadrat i sense dèficit, al 0% que es truqui una altra vegada, malgrat això, per evitar també aquesta paràlisi que s'ampli durant l'any següent. Sí que li van fer 4, 5, 6 sí, apreciacions, sí. Li van fer unes consultes, crec que va donar resposta, i això ho porta el meu company Xavi Roig, van donar resposta a aquestes consultes el divendres passat, estem treballant-les, no sé quan tindrem la propera reunió, però nosaltres per una banda som totalment responsables i nosaltres creiem que si genera un pressupost nou, però per altra part el que no ho farem serà validar un pressupost que surt amb un dèficit de sortida ja d'un milió i mig, 1.700.000 euros, sense comptar inversió i sense saber què passarà primer a les regles de despeses i als ingressos del municipi i tot això.
No sé si és una balança difícil aquesta, perquè almenys amb votacions importants el PSC ha fet valer la responsabilitat.
Sí.
És clar, i estem, com els dèiem, amb un plat de la balança la responsabilitat, i amb l'altre, quan Luis Miguel García diu no, PSC i Margalló tampoc poden validar així com així un pressupost. L'abstenció pot ser, no sé si dir, com recurrent també aquests propers...
Nosaltres ja van ser suficientment responsables, i li vaig dir a la regidora Almira i a la regidora Oliver i a l'alcaldessa Carbonell en un altre retiro, van facilitar la tramitació de les ordenances fiscals, perquè creiem que és importantíssim pel poble, i nosaltres a la nostra abstenció van canviar de vot aquest cap de setmana, que anaven a votar en contra perquè creien que no estaven ben elaborades, però van decidir donar d'aquest vot de confiança i facilitar la tramitació de les ordenances. Ara no estem en aquest punt.
No
estem en aquest punt, i entenem, i nosaltres som responsables i serem responsables del que pugui passar. El nostre vot sigui favorable o no, nosaltres resumirem amb tota la responsabilitat. Però ara mateix no estem en aquest punt. Jo crec que el pressupost s'ha de treballar molt todavía. No crec que finals de gener, principis de febrer, que estava previst un ple per aprovar-lo, estigui ingestit. Però bueno, nosaltres som 4 regidors de 21. O sigui, tenen marge de negociació.
Què creieu que és absolutament fonamental que incorpori el pressupost de l'any que ve? D'alguna manera, per respondre, o perquè el PSC s'hi pugui posar, el PSC o el Margalló s'hi pugui posar una mica de cara, o el govern d'alguna manera pugui satisfer les demandes del partit?
No, és que estem parlant de filosofia, no parlem de números, estem parlant de filosofia.
Però en cada moment els números no hi són.
Sí, estem en una situació, sí, parlem del medi ambient, estem en una situació crítica amb el tema de la sequera. Ara, permets un incís, fa 2 anys dos anys i pico, quan des de Turisme van presentar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí i van posar quasi 1,5 milions d'euros per a obres relacionades a l'aigua, a mi se'm van criticar. Va dir, o sigui, un tema de turisme, perquè has de posar alguna cosa d'aigua. Ara estan felicitant haver posat aquests diners en el Pla de Sostenibilitat Turística, i són diners que, de, que aprofitarem per a construir. Portem al ple de passat demà.
Permeteu-me un punt, perquè veu parlar precisament el darrer cop que us vàrem tenir, i va anar a petar això també al ple municipal amb una proposta del PSC, sí, de l'ús de l'aigua regenerada, etc, etc. S'ha avançat en això?
Ara portem el projecte inicial, el projecte executiu inicial, portem al proper ple, el dimecres, suposo que s'aprovarà. Jo crec que aquí sí que...
No, està clar que...
Nosaltres donarem suport, perquè això és vital, és necessari, és una cosa que va treballar... Jo vaig aconseguir els diners dels fons europeus i Xavi Roig ho va treballar des de la seva regidoria. I el que sí que volem saber és la resta del finançament per a la construcció d'aquesta estació d'aigües regenerades, d'on sortirà. El preguntarem al ple, suposo que no l'explicaran.
Per tant, primer assumpte, qüestions vinculades amb el medi ambient.
La qüestió és això, jo crec que estarem tots d'acord. També s'ha de posar diners a disposició, sobretot del comerç, del sector de l'hostaleria, perquè s'adaptin a les noves tecnologies, també a la nova situació que n'hi ha ara. S'ha de combatre tot aquest comerç electrònic que n'hi ha. Nosaltres sempre hem apostat per el comerç de proximitat. S'ha de començar a treballar amb els gremis, tant el gremi d'hostaleria com l'associació de comerciants del recente Vilela, del PPC.
Està tothom molt fatal amb això, eh? Vilanova, Vilafranca...
Sí,
per això... És a dir, no només no és un mal local, sinó que altres poblacions eminentment comercials estan patint.
Però nosaltres
això.
Estem obligats a fer aquest pas i començar a liderar aquests canvis de polítiques. I Vilanova, jo tinc molt bona relació amb l'alcalde de Vilanova, evidentment, i el problema és que té Vilanova...
I s'estan trobant amb
sí, ara tenen el problema del tancament de Zara. Serà un tema complicat.
Per tant, incentius al comerç, d'alguna manera, incentivar el mapa comercial...
Tot el tema del medi ambient, el tema de la mobilitat sostenible, n'hi ha coses que són necessàries com una estació d'autobusos, i això estem d'acord que és necessària la estació d'autobusos.
Aquesta estació d'autobusos, que sí. Fa anys que...
Però jo crec que ja no s'ha de perdre més temps.
Vostè estarà jubilat i jo punt gairebé.
Bueno, ja ho veurem.
L'estació d'autobusos, mobilitat...
Tot el tema de la mobilitat, els temes són recurrents, cada municipi té... Però jo crec que això es parla de la filosofia, ara s'ha d'aterrar a la taula i dir, bueno, què volem fer? Volem fer això, quins diners tenim, d'on podem treure diners, si hem d'anar a fons europeus, al Ministeri, a la Generalitat, on calgui, però ja començar a treballar, a posar i potser la frase no agrada, no? Però a posar totxo al carrer, s'ha de començar a construir coses. I ahir parlava un grup de veïns que deia, és marcat dintre de l'època que estem, que no n'hi ha... cap activitat pels nens, el Nadal i tal, bueno, doncs aprofitar l'hort de Can Fals per a fer alguna cosa, també el Can Robert s'ha de renovar, tot el parc de Can Robert, l'aparcament de Can Robert, ho hem dit moltes vegades, és petit, i sobretot començar a treballar el tema de ser medi ambient, mobilitat sostenible i tot va relacionat.
Deixeu-me que us apunti dues coses més abans d'acabar. Platges, hi ha algun moviment?
No ho sé el que tenen ara, no, jo sé que aquest govern està, li agrada anar muntant taules i han muntat una altra taula ara per a parlar d'això, però bueno, venen els tècnics i em va passar la darrera reunió amb els tècnics aquí al Miramar, uns tècnics deien una cosa i uns altres tècnics deien l'altra, això és el que passa sempre. L'emergència climàtica s'atropella, s'arrolla a tots, anem molt tard i aquesta situació que estem vivint es porta molt avantatge a nosaltres.
I segon, que ha de ser un tema de l'any que ve, entenem, el contracte de neteja.
El contracte de neteja s'ha demostrat que ha estat insuficient. Jo crec que això, dintre del govern, en el mandat anterior, nosaltres ho deien, que el contracte havia estat insuficient, i s'ha d'elaborar un contracte nou que realment tingui capacitat per a donar el servei no tan sols al centre de la vila, sinó a tots els barris de la vila de Sitges, a Botigas i Garraf també, donar el servei que la ciutadania es mereix i reclama. I aquest contracte que tenim ara no ha estat suficientment capaç.
En això segurament estarà tothom d'acord, perquè el debat de l'antic contracte ja va portar molts d'aquests assumptes, però per què està costant tant tant la neteja? Perquè gairebé és, no sé si d'un problema crònic,
sí,
que molt sovint travessa legislatures amb major o menor, diguem-ne, sensació de més net, menys net, però sempre puja baix, això.
Sí, jo crec que, a més, la sensació que té el ciutadà de que Sitges està brut és una sensació real. Jo tinc que dir que no està tan brut. Sitges s'ha de millorar contra tota la neteja, però tampoc és un poble que estigui brut. I sobretot també, paral·lelament, el tema de la licitació, que s'ha de fer una licitació que compleixi tots aquests requisits, també s'ha de fer campanya de sensibilització al ciutadà. Hem de tornar tots a aprendre com hem de gestionar tots aquests residus que nosaltres generem a casa nostra. I una
multa?
Vegada...
Multa?
Si s'ha de multar, pues s'ha de multar. Evidentment, és el que veig imatges, sí, com veu tothom de matalassos al carrer, mobles i tot, pues això no n'hi ha un dia per a recollida, ni un telèfon per a recollir això, pues s'ha d'utilitzar. I si no, pues si s'ha de multar, s'ha de multar. Però és complicat, no? No podem estar visquent cada dia con l'espasa de Mocles de la multa i tal. Però bueno, hem de conscienciar i hem d'educar. Hem d'educar-nos i conscienciar-nos tot del que estem fent.
10 i 40 minuts. Aquest dimecres tornareu a demanar la dimissió de l'alcaldessa?
Pues segurament
Quien
sí.
Quien sabe, segurament sí.
Sí. Sí. Jo crec que no cal tampoc, però bueno, ja sap quines són les nostres posicions.
Luis Miguel García, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.